setmana estem anunciant... Bé, s'estan anunciant a Suècia els Premis Nobel. Nosaltres els expliquem o intentem explicar-los. Núria Har, bon dia.
Bon dia, què tal?
No sempre ens en sortim, eh? Amb els de ciències, específicament, ens costa, tenim dificultats. Per tant, ens va molt bé que hagis vingut avui, perquè aquesta setmana s'han anunciat precisament els premiats en medicina, en física i en química, oi?
Moltes vegades són difícils d'explicar perquè són descobriments molt bàsics que ens falta fer el pas de dir el que ens preguntem aquí, no? I això per què serveix? A mi m'agradaria, abans de presentar-te el tema d'avui, fer un esment al Nobel de Química que es va anunciar ahir. Aquest matí ho explicàveu molt bé, se l'han endut dues investigadores, Emmanuelle Charpentier i Jennifer Doudna, per desenvolupar una eina d'edició genètica, CRISPR, que és molt important, que ha revolucionat el món de la recerca biomèdica i revolucionarà també el tractament de moltes malalties. Són aquestes famoses tisores genètiques que dèieu vosaltres, es fa servir aquesta metàfora per entendre en què consisteix aquesta eina que permet modificar la seqüència genètica, el material d'instruccions dels éssers vius, però jo el que diria també és que s'ha perdut una oportunitat molt important per la ciència espanyola.
Ah, sí?
Perquè a les travesses d'aquest CRISPR que s'havia d'endur al Nobel i que ahir finalment va guanyar el de Química, hi havia el nom d'un espanyol, Francis Mójica, de la Universitat d'Alacant, que diguéssim que és el pare de la tècnica. És el primer científic que va observar com CRISPR existia a la natura, com era una eina que feien servir els bacteris per defensar-se de l'atac del virus. Ell va ser el primer que ho va descriure i uns anys més tard les dues científiques que ahir es van endur al Nobel de Química van aconseguir reproduir aquesta eina al laboratori i, per tant, utilitzar-ho per l'aplicació que fos per fer recerca o per trobar tractaments de malalties que ara mateix no entenen. Per tant, oportunitat perduda, jo diria, per la ciència espanyola, perquè Francis Mójica també se'l mereixia i ahir no va estar entre els guardonats del Nobel de Química.
No ha pogut ser. Sí que volies centrar-t'ho avui en el Nobel de Medicina, oi?
Sí, jo em quedaria amb el Nobel de Medicina d'aquest any.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2020 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Harvey J. Alter.
Que aquest any ha reconegut la feina de tres viròlegs pel descobriment del virus de l'hepatitis C, una malaltia que fins fa poc era letal, que segons l'Organització Mundial de la Salut avui encara afecta més de 70 milions de persones a tot el món i causa la mort de 500.000 de pacients, però que gràcies als avenços de la ciència anem cap a l'erradicació de l'hepatitis C. A més, Europa, casa nostra, és una de les regions més afectades per aquesta malaltia. Per això, aquesta setmana m'he anat a un laboratori de casa nostra on estudien el virus que s'ha endut al Nobel de Medicina, l'hepatitis C. Sofia, ara mirarem pel microscopi.
Sí, i el que t'ensenyaré és una mostra d'un pacient que està infectat pel virus de l'hepatitis C. El que veurem és una mostra de fetge, hem fet un tall i s'ha fet una tinció en eosina i hematoxilina per tenyir els nuclis de les cèl·lules i veure bé la morfologia del fetge.
És a dir, els puntets de color lila són les cèl·lules del fetge i l'ombra de color marró que tenen al voltant és el virus que se les està menjant.
Exacte. Sí, perquè justament per ensenyar-te hem seleccionat una mostra en el que hi ha una molt bona tinció del core i que hi ha un nivell molt alt d'infecció de les cèl·lules perquè sigui més visual i es pugui veure bé. Però normalment el percentatge de cèl·lules infectades és molt baix i això vol dir que no cal que estiguin totes les cèl·lules del fetge infectades per desenvolupar una hepatitis C o una cirrosi posterior, sinó que només amb unes poques o unes quantes ja és suficient per causar la malaltia.
Sofia Pérez del Pulgar, investigadora del grup d'hepatitis víriques de l'IDIBAPS. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda al matí de Catalunya Ràdio. Amb la Sofia hem de parlar de l'hepatitis C, per tant hem de parlar del fetge.
Mm-hmm.
Jo el primer que necessito saber és per què serveix el fetge, abans de parlar de què és l'hepatitis. Per què serveix?
Molt bé. Bueno, el fetge, primer us diré una mica què és, no? Que és un òrgan, no?, del cos humà, és l'òrgan més voluminós, pot arribar a passar un quilo i mig a una persona adulta i està format per diferents tipus cel·lulars que treballen de forma coordinada per fer un munt de funcions. S'han descrit més de 500 funcions vitals del fetge. I ara només us comentaré una mica les més importants, no? És responsable d'emmagatzemar vitamines, minerals, ferro i sucre que necessita l'organisme per fer les seves funcions. Produeix proteïnes que ens ajuden a combatre infeccions i també proteïnes o factors de coagulació, no?, que són essencials pels processos de coagulació de la sang. Controla la producció i l'eliminació de colesterol. També elimina toxines derivades dels productes que consumim, com alcohol o els medicaments, i a més produeix la bilis, no?, que és una substància que ajuda a transportar les substàncies de rebuig i a descompondre els greixos a l'intestí prim durant la digestió.
I clar, què passa quan el fetge falla, no?, quan s'infecta de l'hepatitis C, que aquesta setmana doncs està d'actualitat una altra vegada?
Doncs, òbviament, quan hi ha una infecció i la infecció progressa, es causa una hepatitis, que és una inflamació del fetge, que pot progressar amb el temps a una cirrosi, i en la qual aquestes funcions que he anomenat abans es deixen de realitzar i per tant, s'arriba a una situació molt crítica pel pacient, no? I heu de tenir en compte que la paraula hepatitis és una paraula genèrica, no?, d'inflamació, que el fetge pot sofrir diferents formes d'hepatitis. Pot ser l'hepatitis viral, no?, per causes d'infecció, per bacteris o per virus. Pot ser per causa immunitària, que seria les hepatitis autoimmunes, o també per causes tòxiques, com pot ser el consum d'alcohol, de fàrmacs o d'altres productes tòxics.
I per què creieu que l'hepatitis C ha guanyat, s'ha endut el Nobel d'aquest any de Medicina?
Home, és un descobriment, jo crec, molt important. N'hi ha molts a la medicina i a la ciència, però aquest concret és un descobriment molt important perquè posa de manifest, jo crec, com la recerca bàsica, clínica i la indústria poden treballar conjuntament i de forma coordinada per solucionar un problema de salut, no? I això, si us explico una mica com va anar, no? I és que a l'època dels anys 60, 70, 80, no?, hi havia molts casos d'hepatitis que es deien posttransfusionals, que eren hepatitis que succeïen en pacients que havien rebut transfusions de sang. Llavors, en aquella època es va descobrir el virus de l'hepatitis B i de l'hepatitis A als 67 i als 75. Llavors, ja es va identificar dues causes d'hepatitis posttransfusionals, però encara hi havia un percentatge de malalts que, després de rebre una transfusió, desenvolupava una hepatitis. I en aquell moment va ser Harvey Alter, un dels guardonats pel Premi Nobel, no?, que va identificar o estudiar aquestes hepatitis i les va etiquetar com no A, no B.
Per tant, un altre tipus d'hepatitis que no estava identificada.
Exactament, que sospitaven que hi havia un agent infecciós al darrere, però que encara no l'havien posat un nom i un cognom, no? Llavors li deien no A, no B. En aquell moment, o després d'uns anys, no?, va ser el Michael Houghton, que és un biòleg, doctor en bioquímica, que treballava a una empresa farmacèutica que es deia Chiron, va ser qui va clonar o identificar aquest genoma viral i ja li va posar un nom al virus, no?, i va identificar l'agent infecciós causant d'aquestes hepatitis. I clar, un cop identificat, es va poder estudiar i veure, no?, que al món hi havia 180 milions de persones infectades per aquest virus. Llavors, hi havia moltíssima gent amb aquesta infecció. Fins aquí com la col·laboració, no?, de la clínica i de la indústria. I llavors, ara arriba el paper del Charlie Rice, no?, en aquest...
Que és el tercer premiat.
El Charlie Rice és un viròleg que treballa a la Rockefeller University a Nova York, i el seu paper va ser molt important en el desenvolupament dels models de cultiu celular per estudiar el cicle de replicació del virus. I això és superimportant per conèixer com replicar el virus i per identificar dianes terapèutiques, dianes al virus, que poden ser susceptibles d'inhibir o de bloquejar per inhibir la replicació i curar després la malaltia.
Ara que has fet aquesta cronologia, Sofia, estàs parlant que en aquell moment hi havia tot el món 180 milions de persones amb hepatitis C. Ara estem parlant que n'hi ha menys de la meitat, uns 70 milions de persones. I, de fet, el que diu l'Organització Mundial de la Salut és que gràcies al desenvolupament de tots aquests tractaments, la idea és que d'aquí 10 anys, a l'any 2030, s'erradiqui del tot la malaltia, que deixi d'existir.
Sí, de fet, hi ha hagut un punt d'inflexió impressionant, no? Des de l'aparició, no? dels antivirals d'acció directa, que han sigut molt potents per bloquejar la replicació i curar aquests pacients. A més, són tractaments que ara mateix són de curta durada, són 8 o 12 setmanes, i eliminen el virus i curen els pacients. Llavors, per exemple, al nostre hospital, el número d'ingressos que hi ha per hepatitis C, des de l'ús dels nous antivirals, es va reduir a la meitat, i s'estima que pel 2025 quedi un número molt residual, un 2,5% dels que estan ingressant ara mateix.
Per tant, acabarà desapareixent l'hepatitis C o és massa agosarat dir-ho així?
Home, és agosarat, i l'objectiu del 2030 és molt agosarat, però jo crec que ens hem de posar objectius molt ambiciosos per posar molts esforços. Jo crec que és difícil, que encara quedarà, que és difícil erradicar una malaltia només en tractament, perquè és molt difícil aconseguir que aquest tractament arribi a tothom a tot arreu del món, perquè clar, no estem parlant només d'Europa o Estats Units, sinó ha d'arribar a tots els països d'Àsia, Àfrica, Sud-amèrica, on també hi ha una prevalença alta d'hepatitis C. Llavors, mica en mica ho aconseguirem, però no sé jo si el 2030 haurà desaparegut o l'haurem erradicat.
I clar, dominar també l'hepatitis C, com es fa ara i que no es feia abans, no sé si també ha canviat la dinàmica del vostre laboratori. És a dir, que hi hagi cada vegada menys investigació que feu en aquest virus i us centreu en d'altres.
Doncs sí, la veritat és que el perfil del laboratori ha canviat bastant i en certa manera ens hem hagut de reinventar, no? Fins fa 5 anys el laboratori es dedicava principalment a estudiar el virus de l'hepatitis C en el context del trasplantament hepàtic, perquè en aquell moment la principal causa de trasplantament era la infecció pel virus de l'hepatitis C, i aquesta... El clínic és un centre de referència en hepatologia i en trasplantament, i teníem una cohort de pacients molt interessant. Anualment hi havia uns 80 trasplantaments, dels quals pràcticament la meitat eren per hepatitis C. Llavors teníem molt material i molts pacients que acceptaven participar als nostres estudis. Clar, amb els nous antivirals...
Ja no cal trasplantament.
Ja no cal trasplantar. Moltes vegades aquests pacients es curen abans d'arribar al trasplantament, o si es curen i s'han de trasplantar igualment perquè el fetge està malament, la malaltia deguda a l'hepatitis C, el virus de l'hepatitis C, ja no existeix després del trasplantament. Amb la qual cosa ens vam haver de reorientar, i com ja sabeu, n'hi ha més virus d'hepatitis que afecten el fetge, n'hi ha 5, no? El A, B, C, D i E, i nosaltres ara principalment estem centrats en el virus de l'hepatitis B i Delta.
Mm-hmm. Per tant, la feina no s'acaba, no? Encara que acabis amb el virus de l'hepatitis C, doncs et queda la B, et queda la D, la feina està per fer igualment. I hepatitis B, ho parlàvem l'altre dia amb la Sofia, al laboratori, sí que té vacuna.
Sí que té vacuna.
No com l'hepatitis C, però en canvi el número de casos és molt més alt.
Sí, de fet a hepatitis B hi ha 250 milions d'infectats als mons, és molt prevalent a Àsia, i encara que hi ha vacuna des de mitjans dels anys 80 i crec que per allà als 90 ja es van implantar els plans de vacunació a molts països, doncs encara té una prevalença molt alta. Això vol dir que és molt difícil vacunar a tothom i erradicar aquestes infeccions. Llavors, clar, encara també he de dir que per l'hepatitis B hi ha tractament, però és un virus que amb el tractament aconsegueixes suprimir la replicació, però no elimines mai el virus. És per això que encara s'ha de continuar en fer recerca per tractaments realment efectius que aconsegueixin eliminar el virus del fetge.
Sofia Pérez del Pulgar, moltíssimes gràcies per explicar-nos com funcionen les hepatitis i quina és la importància d'aquest Premi Nobel de Medicina que s'ha concedit. Gràcies, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Núria Har, fins la propera sessió de Ciència. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.